I el passat divendres el sistema Ter Llobregat va entrar en fase d'emergència per sequera. I per entendre una mica més com hem de gestionar l'aigua que ens queda i les afectacions que té aquesta sequera en el territori, ens visita al Supermatí el president de l'ICRA, el senyor Vicenç Acuña. Bon dia.
Bon dia.
Clar, a mi el que m'agradaria abordar primer de tot és, creu que la gestió d'aquesta aigua que teníem s'hauria d'haver fet d'alguna altra manera abans d'arribar en aquesta situació de sequera?
És difícil de respondre això, perquè hi ha molts factors que juguen un paper aquí. Jo crec que, en general, s'ha fet una bona gestió perquè el que és més complicat és realment predir a anys vista doncs, com s'allargarà la sequera. Diguéssim que la sequera que tenim ara és realment sense precedents des que tenim registres històrics i això ens ha condicionat molt la gestió que podem fer de l'aigua.
Perquè no ho sé si recorda la sequera de l'any que vam viure a l'any 2008.
Sí.
Clar, no sé si aquesta que estem vivint té factors en comú amb la que vam viure en aquell moment.
Sí, o sigui, a nivell de duració són una mica diferents, perquè la que vam tenir fa uns 15 anys, en realitat va ser més curta i menys intensa. Els efectes, de fet, si comparem només els nivells dels embassaments, sembla que fossin semblants, però en realitat l'estalvi que fem d'aigua ara i la reutilització que fem de l'aigua també, les dessalinitzadores que tenim, això han fet que una sequera molt més forta la percebem com semblant a la que vam tenir fa 15 anys. O sigui, diguéssim que el xoc que va produir la sequera del 2007-2009 va esperonar moltes inversions, molts canvis, però no hi ha hagut prou, perquè ha arribat la següent sequera i estem al límit del col·lapse, com aquell que diu.
Perquè, esclar, una de les solucions que es proposen des del sector polític és, doncs, hi ha veus que parlen d'un trasbassament del riu Ebre, d'altres que aposten més per construir més dessalinitzadores. Esclar, quina seria la solució o les solucions que podrien millorar la gestió de l'aigua durant els pròxims mesos si fos el cas de que les pluges que hi haguessin no fossin suficients?
A veure, ara mateix...
Complicat.
Jo crec que sí. A veure, una cosa és de cares a futur, que quines són les possibles solucions, i l'altra cosa és què necessitem ara mateix per sortir de l'atzucac on som. No? Ara mateix, realment, per sortir de l'atzucac, poca inversió podem fer perquè ja anem tard. I bàsicament jo crec que el govern ara, en aquest sentit, comença... I només pot decretar una mica mesures d'estalvi i posar les desaladores i la planta de reutilització del Llobregat al màxim. Poca cosa més podem fer en aquest sentit. A llarg termini es parla això de la connexió a l'Ebre, de més desaladores. Més desaladores per les zones costaneres sí que és una possible solució per abastir aigua. Però no tant cap a l'interior. Llavors, una altra solució que s'està potenciant cada cop més és la reutilització de l'aigua. Un cop ja l'hem usada i va a la planta depuradora d'aigua residual, doncs s'està impulsant la construcció de tractaments més avançats d'aquesta aigua residual per poder-la reaprofitar després per consum humà o pel que sigui. De manera que, diguéssim, que estiguem reciclant, com aquell que diu, l'aigua, igual que reciclem el paper.
Perquè, és clar, aquesta reutilització de l'aigua, com es podria aplicar, o sigui, quin procés ha de seguir aquesta aigua perquè es pugui tornar a fer servir, no ho sé, per consum humà, diguéssim que l'aigua hauria de complir unes qualitats que potser per regar un camp no farien falta.
Sí, sí. La normativa existent ara a l'estat espanyol defineix diferents tipologies d'aigua en funció de la qualitat per diferents usos. O sigui, en funció del tractament que fas de l'aigua i com de net et queda, pot ser un determinat tipus d'ús d'aquesta aigua o un altre. Diguéssim que perquè pugui ser apte pel consum humà, de fet, ara la legislació no ho permet. I el que es fa és una reutilització indirecta, que és que després de tractar-la s'aboca a riu i al cap d'uns quilòmetres es torna a agafar per potabilitzar-la. Aquest és una mica el que s'està fent ara mateix. Una altra cosa que no se'n parla tant és de fer una gestió forestal una mica diferent. Ara, com sabeu, tenim els boscos doncs, amb unes densitats arbòries molt elevades, fruit de l'abandonament de fa doncs, 60-50 anys. I una cosa que pot anar molt bé per tenir més aigua disponible és fer aclarides selectives. És en un lloc on tens doncs, en 10 metres quadrats, que ara potser hi ha 5 cabres, tots molt juntets i molt apinyats, que estan passant set, doncs deixar-ne un parell o un, de manera que reduïm el risc d'incendis, millorem la biodiversitat i tenim també més aigua disponible. Això també és una cosa que ara mateix està sobre la taula. Hi ha alguns exemples que s'estan fent. Aquí a l'Albera, a l'Empordà, hi ha un cas d'èxit. També a la capçalera de la Muga. I a llocs no gaire llunyans ja s'estan fent aquests tractaments, aquestes aclarides selectives. I estem veient doncs, que ajuden a tenir més aigua disponible. A l'hora que redueixen doncs, això, el risc d'incendis.
Clar, aquí, per exemple, justament aquesta setmana, doncs, propietaris forestals de la zona de les Gavarres parlaven d'aquesta neteja selectiva d'arbres de la zona, tenint en compte que ara els boscos no estan en la millor salut possible. Esclar, tot això, com es podria fer aquesta neteja? Perquè estem parlant de que, per exemple, les Gavarres, la quantitat d'arbres que ara mateix hi ha sobre el terreny, doncs en són uns quants. Esclar, com s'hauria d'abordar tot això? Què han de fer els propietaris forestals per exemple, intentar fer que aquesta neteja serveixi per estalviar aigua?
Doncs el primer que podríem fer als propietaris forestals és adreçar-se al Consorci Forestal de Catalunya, que és una entitat pública que els pot ajudar a fer un pla de gestió per tenir doncs, una propietat forestal més sostenible que pugui produir més aigua, etcètera, etcètera. Els ajuden molt en això. I després, doncs, a nivell econòmic, també s'està treballant perquè puguin haver-hi ajudes per a aquest tipus de clarides que ens ajudin a reduir risc d'incendis i a tenir més aigua. Segurament heu sentit moltes vegades els mateixos bombers que el que diuen és que està bé invertir en extinció d'incendis, però hem d'invertir més en prevenció d'incendis.
Sí,
i prevenció d'incendis també és aquestes aclarides. Vull dir que hem d'una mica invertir-hi una mica més des de l'administració per ajudar propietaris a fer aquestes actuacions.
Clar, comentava que explorant una mica tot el que comporta la sequera, esclar, els rius, per exemple, nosaltres aquí al Baix Empordà ens visita el Ter, hi ha la Gola del Ter, tota aquesta zona, i tenim tots els camps amb els pagesos que durant els últims dies doncs, han reivindicat aquestes, doncs, tenir més aigua. Esclar, com s'ha de distribuir l'aigua perquè, per exemple, pagesos puguin mantenir la seva activitat tenint en compte que no ho sé si amb aigües regenerades, amb aigua, no ho sé, d'altres tipus, per mantenir aquesta activitat de la pagesia catalana. Com ho podem fer?
Això és una pregunta molt complicada. Podríem estar molta estona però vaja, a veure, jo crec que una cosa és doncs, tenir més aigua, que vol dir doncs, aquesta gestió forestal per tenir una mica més d'aigua, o la recuperació de l'aigua de les depuradores, les desaladores, tot això ens ajuda. Després també la gestió també dels aqüífers d'una manera més integrada amb l'aigua superficial. Tot això ens ajuda a tenir més recurs. Però d'altra banda també hem d'invertir més en una agricultura una mica més eficient en l'ús de l'aigua. Perquè sí que hi ha molts agricultors, i de fet aquí al Baix Empordà tenim uns exemples boníssims, de recs supereficients en base al que necessita la planta i no a qualsevol altra cosa. Vull dir, tenim exemples molt bons aquí.
El sistema del girorec.
Hauríem de seguir. Sí. I, però clar, això segueix sent minoritari. Si això realment s'implementés a moltes més explotacions i s'ajudés a fer aquesta transició als agricultors també, doncs, amb ajudes o amb préstecs tous, doncs crec que això ajudaria molt a tenir una agricultura més eficient i que necessités, per tant, menys aigua. Una altra cosa és, a vegades també ens hem de plantejar quin tipus de cultiu podem posar, perquè ara podem pensar molt en aquestes mesures d'adaptació a la sequera, però d'aquí 10 anys en tindrem una que serà encara més forta i d'aquí 15 una altra encara més forta. Per tant, hem d'anar una mica anticipant-nos a aquests canvis que estan arribant tan de pressa ara del canvi climàtic i una mica planificar el tipus de cultiu en base a això.
Perquè, clar, jo el que volia preguntar-li per acabar una mica l'entrevista és, esclar, quin futur ens espera? Perquè estem veient que els episodis de sequera, estem parlant de que van patir una l'any 2008, que ara ens trobem el... Bueno, aquesta sequera va arrencar l'any 2022-2023 i som al 2024 i sembla que no hagi acabat. Esclar, tot això com ho hem d'encarar com a societat? Ja no dic només d'aquí a la comarca del Baix Empordà i comarca gironina, sinó com a Catalunya i Espanya.
Doncs jo crec que bàsicament és l'última cosa que deia aquesta, que és una mica la planificació de les nostres activitats, tenint en compte que el canvi climàtic no és quelcom que s'hagin inventat quatre científics il·luminats, sinó que és una cosa que l'estem patint ja intensament des de fa uns anys i que realment hem de canviar moltes coses per adaptar-nos i fer que la societat pugui seguir funcionant, que les activitats econòmiques puguin continuar. Realment hem de canviar força coses. A nivell domèstic, a nivell de la indústria, a nivell de l'agricultura, hem d'anar implementant aquests canvis. Que no sigui només a vegades una cosa minoritària o de que ara tanco l'aixeta, sinó que fem noves lleis per cada edifici nou que es construeixi, doncs que tingui sistemes de reaprofitament de l'aigua, que sigui molt més eficient climàticament. Hem de posar-nos les piles si no volem patir molt les properes dècades.
Perquè, esclar, com podem implementar aquest tipus de sistemes a casa nostra quan, per exemple, construïm un nou edifici o una nova casa o la reformem?
Doncs, a veure, si són construccions de nova construcció, jo crec que les normatives haurien de ser molt més agosarades i forçar les construccions ja molt més eficients. Si estem en una casa, que ja la tenim, i volem invertir-hi diners, doncs invertir en eficiència, en reaprofitament de l'aigua, jo crec que és fonamental. Perquè espero que també en els propers anys es vagin implementant també sistemes de certificació dels habitatges, no només en aspectes d'energia, sinó també en aspectes d'aigua, i que en funció del certificat que tinguis, doncs puguis tenir dret a més descomptes o a més ajudes des de l'administració, o descomptes de l'IRPF o el que sigui, o de l'IBI. I una mica, com que l'economia a vegades ens esperona més que les idees, crec que hem d'anar també cap a sistemes de certificació que ajudin a fer aquesta transició més ràpida.
I potser donar una mica més d'avantatge a aquelles persones que facin aquests canvis. Doncs...
Sí, exacte. Per què anava?
A vegades anima més que no pas les idees.
Sí. Exacte, sí. Això doncs, volia dir.
Doncs moltíssimes gràcies, senyor Acuña, per aquests minuts i esperem que aquest canvi es produeixi més aviat que tard. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres per l'interès i per la trucada.
Merci.
A veure, doncs.
Matí de dimecres amb restes de nuvolositat i formació de núvols baixos i boires. Amb el pas de les hores, més clarianes i sol, tot i que ens creuaran algunes bandes de núvols alts, entrenyinant estones l'estat del cel. L'ambient diurn serà més càlid, amb fins a 20 graus de temperatura màxima. Demà tens força assolellat amb vent de garbí, que a la tarda bufaran cops de més de 50 km per hora i la temperatura màxima serà més elevada, al voltant dels 23 graus.
Doncs veurem si avui veiem una mica més de sol que no pas ahir i veurem si al final de setmana podem celebrar el Carnaval amb pluja o sense pluja, tot i que la tradició diu que per Carnaval sol ploure i fer mal temps. Nosaltres ens acomiadem aquí i us donem les gràcies, com cada matí, per escoltar-nos des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. Ens tornem a trobar demà a les 8 del matí. Que passeu un molt bon dimecres. Adeu, adeu.